Són dos quarts de dues.
Ràdio Rosselló.
107.5 FM.
Benvingudes i benvinguts un dia més a Ponent al dia, l'informatiu de Ràdio Rosselló. Rebeu salutacions de qui us parla, Laura Alcalde. Som-hi, arrenquem. Doncs som-hi, que obrim l'informatiu, fem el repàs de titulars d'aquesta jornada. Maria Gateu, molt bones.
Molt bones, Laura.
Amb què obrim avui?
Mira, obrirem en plana local, amb Rosselló, amb les activitats que estan programades tant per avui com per demà. També anirem a pagesia i, de fet, l'obrirem a Massaja, que ha reclamat que l'emergència cinegètica s'allargui durant tot l'any. També encetarem territori amb l'aeroport de Lleida-Alguaire, que ha acollit les primeres proves de vol amb energia elèctrica generada des d'una estació mòbil. I també passarem per altres punts de Ponent, com la plana el Pla d'Urgell, volíem dir, i pel Pirineu. També seguirem amb successos, societat i cultura, i com sempre, i més important avui que és divendres, el temps que ens espera tant per avui com pel cap de setmana.
Doncs som-hi, que tenim feina, tot això i molt més ho ampliem aquí i ara, a Ponent al dia.
Ponent al dia, plana local.
Doncs som-hi, que arrenquem l'informatiu en plana local. Obrim fent apunts d'agenda d'aquesta setmana, d'aquest final de setmana, amb una xerrada interessant de l'Aula d'Extensió Universitària de Rosselló, Maria.
Sí, de fet serà aquesta mateixa tarda, a les 7:15, a la Llar de Jubilats, té lloc la conferència, no?, titulada L'eròtica del malote, a càrrec de Judit Mellado Ganau, i de fet heu pogut escoltar ja, i la podeu recuperar al nostre web, l'entrevista que hem mantingut amb ella aquesta mateixa setmana.
I l'Associació de Dones Alcanís, que ha organitzat una jornada de benestar i salut.
Sí, de fet, la Llar de Jubilats serà l'escenari que acollirà aquesta reunió informativa sobre benestar i també salut a càrrec de Penélope López. El dia és el dia 29, dissabte, a les 7 de la tarda, i s'engegarà aleshores, i això sí, requereix inscripció prèvia.
I ens situem a diumenge, Maria, perquè hi ha gincama esportiva al poliesportiu, organitzada pel Consell Esportiu del Segrià, però també per l'Ajuntament de Rosselló.
Sí, una jornada que acollirà bàdminton, atletisme, també vòlei i handball, i a més, jocs tradicionals. Tindrà lloc el diumenge dia 30 al pavelló municipal, i a més, està enfocada per a infants des de primer de primària, és a dir, uns 6 anys, i fins a segon de l'ESO, a 13 anys, i hauran d'anar tots al pavelló a les 9:30, que és quan té lloc la concentració d'esportistes, amb l'inici de l'activitat a les 10 del matí i final a la una del migdia. I a més, Laura, hi haurà esmorzar gratuït pels participants.
Ponent al dia, l'informatiu de Ràdio Rosselló.
Deixem el cap de setmana i ens situem una mica més enllà, Maria, perquè dimarts 8 d'abril hi haurà una xerrada interessant a la Llar de Jubilats, també.
Sí, es titula Usos i beneficis dels productes de suport per a l'autonomia personal. Tindrà lloc el dia 8 d'abril, com bé has dit, de 10 a 11:30 del matí a la Llar de Jubilats.
I explica'ns de què es parlarà en aquesta xerrada.
Doncs es parlarà d'autonomia i també d'independència, a més dels productes de suport com a reducció de la sobrecàrrega. També passaran per altres qüestions com la higiene postural, els productes de suport, és a dir, en el vestit, l'alimentació, el descans, la higiene personal, entre d'altres, els riscos de caigudes habituals i l'adaptació també, en aquest cas, senzilles en cada casa, als domicilis, ajudes també per obtenir suport i productes de suport, i els bancs de productes de suport.
Doncs ara sí, fet aquest apunt plana local, anem a agricultura.
Ponent al dia, plana d'agricultura, ramaderia i regants.
I ho fem parlant de Saja, que reclama que l'emergència cinegètica s'allargui tot l'any. Ho diuen arran de l'afectació que s'ha patit a la zona de Torregrossa pels conills al cultiu de la poma. Maria.
Sí, de fet, Pere Roquer ha dit que calen mesures més concretes, com l'aplicació de fòsfor d'alumini i la caça amb calibre 22.
Continuar reclamant l'aplicació de fòsfor d'alumini a les vies públiques i el canvi normatiu a nivell de ministeri on també sigui autoritzat la caça amb calibre 22. Des de Saja també reclamem mesures compensatòries per les pèrdues econòmiques que tindran aquests productors de fruita dolça en els propers anys, donat que les arrels han estat danyades i, evidentment, provocarà la mort d'aquests arbres fruiters.
Doncs seguim amb una altra qüestió, i és que el govern i la CatCor acorden la creació de la taula sectorial dels regadius a Catalunya. La reunió entre el conseller d'Agricultura i la direcció de l'Associació Catalana de Comunitats de Regants també ha decidit impulsar un gran esdeveniment del sector i reforçar la col·laboració per a la modernització del regadiu.
Sí, de fet, aquesta taula sectorial dels regadius és un nou espai de diàleg i també de treball conjunt amb l'objectiu d'impulsar l'estratègia de futur del regadiu a tota Catalunya. L'acord s'ha formalitzat en el marc d'una reunió mantinguda aquest dijous al Parlament de Catalunya entre el conseller conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i també el director general de Regadius i Espais Agraris, Xavier Gispert, i una nodrida també representació de la Junta Directiva de Catcor, encapçalada pel seu president, Miquel Àngel Prats. Un altre dels punts abordats en aquesta reunió ha estat la necessitat que totes les comunitats elaborin plans específics de modernització i també de digitalització de les seves infraestructures de reg, amb l'objectiu de tot plegat de millorar-ne l'eficiència i la sostenibilitat. A més, el departament ha mostrat la seva voluntat d'impulsar la introducció progressiva de nous sistemes que utilitzin aigües tractades i també regenerades, que obrin noves vies d'aprofitament hídric i s'adaptin al context de canvi climàtic.
Escolta'ns a la 107.5 de la FM i a través de radiorosselló.cat.
Ponent al dia, Plana de Territori.
Doncs som i obrim Plana de Territori. Ho fem amb l'aeroport de Lleida-Alguaire, que acull les primeres proves de vol amb energia elèctrica generada des d'una estació mòbil. L'esdeveniment respon a la voluntat de l'equipament de ser un laboratori de combustibles per fomentar l'aviació verda.
Sí, de fet, aquesta infraestructura veïna ha acollit aquest dijous les primeres proves de vol amb energia elèctrica generada pel sistema Nomad, una estació de servei mòbil que transforma el metanol en hidrogen o electricitat. El director general d'Aeroports de Catalunya és Jordi Candela.
Un dels vectors estratègics de l'aeroport de Lleida-Alguaire és un aeroport laboratori, un aeroport que posi per les noves tecnologies de navegació. Aquest projecte d'avui, diguéssim, s'emmarca doncs en aquesta intenció de construir un ecosistema d'empreses, diguéssim, tecnològiques que fomentin, diguéssim, l'aviació verda. I Metanol Reformers, el que hem fet avui és d'alguna manera acordar doncs que utilitzin l'aeroport com a plataforma de proves, de demostració i de testos i de comercialització de les seves tecnologies i els seus productes.
L'aparell, que està desconnectat de la xarxa elèctrica, actua com una electrolinera ambulant i serveix com a punt de recàrrega de qualsevol producte. Les proves de vol s'han dut a terme amb l'únic avió elèctric que hi ha a Catalunya, propietat de l'Aeroclub de Barcelona-Sabadell, i responen a la voluntat de l'equipament d'esdevenir un laboratori de noves tecnologies i, en particular, de nous combustibles per fomentar l'aviació verda. Així mateix, també s'han fet testos de càrrega amb un automòbil d'hidrogen.
I ara doncs ens situem al Pla d'Urgell, perquè el proper dimecres, 9 d'abril, comença una nova edició de l'Escola de Salut de la Gent Gran a Mollerussa. Es tracta d'un conjunt de tallers que tenen per objectiu millorar l'autocura d'aquestes persones, facilitar informació sobre salut i crear un espai per a compartir i relacionar-se. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa la companya Karen Alfonso.
Es tracta d'una iniciativa promoguda per la taula de la gent gran de Mollerussa, on participa l'Ajuntament i 14 entitats públiques i privades. En aquesta segona edició es faran 11 tallers i s'amplia l'horari a 2 hores per sessió. Enguany hi haurà 4 noves activitats, amb la xerrada Posa en ordre al desordre, on es donarà informació sobre tràmits com la dependència o la discapacitat, o una altra impartida pel cap de Mollerussa anomenada Voluntats Anticipades. També hi haurà el taller Tanca la Porta al Foc, impartit pels bombers i obert a la ciutadania, i una jornada per parlar sobre mites i estereotips relacionats amb la sexualitat. En parla la coordinadora de la Fundació Catalunya La Pedrera a Mollerussa, Laura Manonelles.
Aquesta es durà a terme el dia 28 de març a les 5:30 al Casal Sènior Municipal, que és la xerrada de Parlem de la Sexualitat. Serà un taller sobre mites i estereotips envers de la sexualitat en l'etapa de l'envelliment. Serà impartit per la Glòria Huguet, psicòloga especialista en sexualitat, on donarà a conèixer que aquest és un constructe molt més ampli i tractarà de promoure l'interès per la salut sexual.
Els tallers estan pensats per 25 persones i les inscripcions es podran fer durant la setmana vinent a la Fundació Catalunya La Pedrera o al Casal Sènior de la Ciutat.
Gràcies.
Pel que fa a la primera edició, les enquestes als participants, el 100% van afirmar que ho recomanarien i els ha ajudat a socialitzar, un dels objectius d'aquesta escola.
Ara sí, gràcies, Karen. I seguim al Pla d'Urgell, perquè Fondarella i Sidamon reclamen baixadors a la línia de tren Lleida-Manresa per satisfer les necessitats de la població davant la manca de mobilitat. Per tal de revertir la situació, demanen una reunió amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Ens ho explica, en aquest cas, l'Alba García, des de Ràdio Ponent Mollerussa.
El que demanen és afegir un servei com el de la línia Lleida a la Pobla, on existeixen baixadors sota demanda. Les dues poblacions fa uns quants anys que ho estan demanant, ja que ara els seus veïns s'han de traslladar a altres localitats per agafar el tren. En parla primer l'alcalde de Fondarella, Xavi Acosta, i després l'alcaldessa de Sidamon, Dolors Tella.
Cada vegada als pobles tenim gent més gran que necessita mitjans de transport. Ja sabem que a la zona que vivim, doncs, moltes vegades les combinacions són difícils. tothom a casa, si no té dos cotxes ni té tres, quasi per obligació.
També tenim una zona de baixes emissions que s'ha definit a Lleida, a la ciutat de Lleida, amb la qual cosa doncs, gent que tinguin un vehicle més o menys vell doncs, no podran entrar a Lleida, això és un problema.
Per aquest motiu reclamen una reunió amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per tal d'aconseguir-ho. En aquests moments s'està negociant amb Adif la possible ubicació d'una parada en un dels passos a nivell sense barrera, que s'han de tancar per la falta de seguretat. També s'ha destacat que la incorporació d'aquests baixadors seria una mesura per evitar el despoblament en els dos municipis.
Gràcies, Alba. I ara parlem de l'estació de Tavascan. Canviem de territori, perquè tanca la temporada amb la incertesa de si podrà tornar a obrir les pistes d'esquí alpí. L'Ajuntament no pot fer front a despeses sobrevingudes i posa sobre la taula un rescat per part de Ferrocarrils. Maria.
Sí, de fet, l'estació de muntanya de Tavascan, al Pallars Sobirà, donarà la temporada per acabada aquest mateix diumenge, amb la incertesa de si podrà o no tornar a obrir les pistes d'esquí alpí l'any vinent. Es tracta d'una estació municipal i l'Ajuntament de Lladorre ha comunicat que no pot fer front a les despeses sobrevingudes com la reparació de la trepitjaneu i també la revisió del telecadira programada pel 2027. La via que fa temps que el consistori posa sobre la taula és un possible rescat, volíem dir, per part de Ferrocarrils. Pel que fa a les pistes d'esquí nòrdic, l'Ajuntament en garanteix la continuïtat de la pròxima temporada i, de fet, aquest any l'estació ha estat oberta 16 setmanes.
I una desena de micropobles del Segrià impulsen una plataforma en línia per afavorir la venda de proximitat. El poble ja de tot compta amb una quinzena de productors i 12 botigues.
L'agrupació de micropobles del Segrià, que agrupa 9 municipis de menys de 500 habitants, impulsa una plataforma de comerç en línia perquè els clients de les botigues d'aquests municipis puguin comprar productes també d'altres productors i dels diferents establiments. D'aquesta manera volen reforçar el comerç dels municipis participants i la producció de proximitat. La iniciativa porta per nom al poble hi ha de tot i ja compta amb una quinzena de productors i 12 botigues. N'ha parlat l'alcalde de Montoliu, Eduard Murgó, i també portaveu de l'agrupació de micropobles, ara sí, del Segrià.
Un cop han comprat, i aquesta és, crec, amb la mare dels ous, no, del projecte, han de vindre a recollir els productes a la botiga. Per què? Molt senzill, perquè nosaltres creiem en la proximitat, creiem en aquest tret distintiu que tenen les botigues de comerç local, i d'aquesta manera les persones, tant veïns, coneixen la botiga, generen aquest vincle, com dic, de comunitat, no, i de vincle entre els veïns, però alhora les persones que venen de fora coneixen el nostre municipi.
La compra es pot fer a través d'unes pantalles tàctils que s'han instal·lat als comerços o en línia i entre els productes que es poden adquirir a la plataforma hi ha carns, formatges, fruits secs, oli o cervesa, entre d'altres.
Onent al dia, l'informatiu de Ràdio Rosselló.
Ponent al dia. Successos i tribunals.
7 detinguts per tràfic de drogues a Mollerussa en una operació conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil. Els agents confisquen més de 2 quilos de metamfetamina, marihuana i haixix en registres de 5 domicilis. Maria.
Sí, de fet, els dos cossos policials expliquen que han desmantellat el principal grup de persones dedicat a la venda de drogues a la capital del Pla d'Urgell i que han desarticulat els dos punts de venda que tenien una incidència més gran a la ciutat i que havien causat una alarma social en aquest municipi, segons informen en un comunicat. Durant l'operatiu Mecanix s'han fet 5 registres domiciliaris en què s'han confiscat més de 22.000 euros en efectiu, també una bàscula de precisió i 2 vehicles, un dels quals d'alta gamma.
Ponent al dia, Plana de Societat.
Obrim Plana de Societat explicant-vos que els treballadors de l'Oficina d'Estrangeria de Lleida denuncien el col·lapse del servei i una manca de personal. Aseguren que cal doblar la plantilla i que el temps de resolució dels expedients s'ha més que doblat en 5 anys.
Sí, de fet, els treballadors de l'Oficina d'Estrangeria de Lleida s'han concentrat aquest dijous per denunciar que el servei està desbordat i que hi falta personal. Aseguren, de fet, que el 50% dels llocs de treball estan vacants i que el temps de resolució dels expedients s'ha més que doblat en 5 anys. Aquest col·lectiu de funcionaris de l'Estat alerta també que la situació s'agreujarà amb l'entrada en vigor del nou reglament de la Llei d'Estrangeria el pròxim 20 de maig, que reduirà de 3 a 2 anys el temps de permanència a l'Estat per sol·licitar l'arrelament social. Una de les treballadores de l'oficina, Maria Coterillo, ha explicat que la gent truca desesperada.
Hemos pasado de tramitar aproximadamente en un plazo de un mes y medio la mayor parte de las solicitudes que entraban en esta oficina hace unos
6 años, justo antes de la pandemia, a tardar ahora entre 3 y 6 meses la mayor parte de las veces. Con lo cual, claro, la gente se queda en una situación, pues por ejemplo, que no pueden continuar trabajando, que no pueden acceder a determinadas ayudas, a prestación por desempleo, y una cantidad de problemas enormes. La gente nos llama desesperada, desesperada literalmente, y nosotros realmente no podemos hacer nada por ellos. Hacemos lo que podemos, obviamente, pero es que no somos suficientes.
Segons els càlculs del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, els canvis en la llei d'estrangeria podrien facilitar la regularització anual d'unes 300.000 persones durant els pròxims 3 anys a l'Estat. Però oficines d'estrangeria, com la de Lleida, estan desbordades i falta personal. I, a més, la plantilla alerta que no podrà atendre l'augment de sol·licituds previst.
N'estarem al cas perquè, a més, aviat arrenca també la campanya de la fruita a Lleida, un moment important també per a aquesta qüestió. Canviem de qüestió, precisament, per parlar del motor de la Universitat Catalana, que continua funcionant, però no arriba a totes les plantes. Així es desprèn de l'últim informe d'Equitat que ha presentat la CU Catalunya, l'agència que avalua la qualitat del sistema universitari. I això passa perquè els estudiants de classe social alta opten pels graus universitaris de més prestigi social o millor inserció laboral. Els de classe baixa són majoritaris en graus amb una percepció social de menor prestigi. Ens ho explica des de la xarxa la companya Ana Ruiz.
És el que es coneix com a estratificació horitzontal. Els estudiants de classe alta copen estudis com medicina, arts i disseny i les enginyeries. Els de classe baixa són més nombrosos a intervenció social, llengües i literatures o educació. I tot i aquesta segregació, passar per la universitat et facilita la vida. I en el cas d'estudiar el mateix grau, l'origen social no marcarà grans diferències entre els titulats. Ho diu Josep Lluís Mateos, coordinador de l'informe.
La inserció laboral de dues persones a classes diferents que estudien la mateixa titulació és similar. Però persones de classe alta tendeixen a estudiar titulacions més lucratives o titulacions que porten una inserció laboral millor que els de classe baixa. Encara s'ha de fer més feina per adreçar aquesta segregació horitzontal.
Un cop es trepitja a la universitat, les possibilitats de creixement són evidents. L'obstacle es viu amb anterioritat, en el camí per arribar a la universitat. Molts estudiants de classe baixa no poden ni arribar a la porta d'entrada. En aquest sentit, la CU i la majoria de la comunitat universitària reclamen noves fórmules per garantir l'equitat, com ara les beques salari.
Gràcies, Anna.
Ponent al dia, l'informatiu de Ràdio Rosselló.
Ponent al dia, Plana Cultural.
Doncs avui obrim la Plana Cultural amb una cita d'aquesta mateixa tarda de divendres. Arriba Pilar Adón a la llibreria La Irreductible. Maria.
Sí, de fet, ho fa per compartir la seva darrera obra, Les Cires, un llibre ple de relats pertorbadors, inquietants i dotats també d'una gran sensibilitat. Estem parlant d'una de les escriptores més interessants de l'actualitat, guanyadora, entre d'altres, del Premi Nacional de Narrativa per Bèsties i Aves, Premi Càlamo, Premi de la Crítica i també Premi Francisc Umbral al Llibre de l'Any. Serà aquesta tarda de divendres a La Irreductible a 8:15 de la tarda.
Doncs cita anotada, ens anem a saber el temps que ens espera per la resta de la jornada i cap de setmana.
Ponent al dia, el temps, amb la xarxa de comunicació local.
Doncs ara sí, escoltem el Lluís Vipérez.
Un temps més aviat plàcid i força tranquil aquest divendres a les comarques de Lleida, però sí que una altra vegada s'han format algunes boires o núvols baixos, que avui estan sobretot arrapades al sud del Solsonès, de l'Alt Urgell i a la comarca de la Noguera, especialment a les Fondalades. Aquestes boires no han de persistir, per tant, les que tenim, per exemple, a la falda del Montsec, aniran desapareixent de seguida. En canvi, els núvols que tenim a l'Alt Pirineu continuaran, i de fet, aquesta propera nit i demà aniran deixant algunes nevades més consistents a les valls de l'extrem nord del Pallars Sobirà i sobretot a l'Aran. I demà, i també de fet aquesta tarda, el vent començarà a ser més important. Serà el dissabte, el dia en el qual aquest vent serà molt destacable a tota la demarcació, vent de serè, vent de nord, i compta el Pirineu, perquè tindrem ràfegues de més de 100 km per hora el dissabte. El diumenge un dia tranquil, assolellat, més suau, però encara ventós, sobretot al Pirineu. Us seguirem a la xarxa.
Doncs ara sí, gràcies, Lluïsmi. Nosaltres posem el punt final amb aquesta informació important, sobretot alerta si aneu a esquiar aquest cap de setmana, doncs perquè sembla que les ventades poden ser fortes. Ara sí, punt final a l'informatiu. Doncs fins aquí el ponent al dia. Maria Gateu, moltes gràcies.
A tu, Laura.
Avui a les 4 ben puntuals, aquí a l'Oest.
Efectivament, i avui com cada divendres tenim la tertúlia de cinema en la qual parlarem d'estrenes i l'actualitat també vinculada a aquest món del CTR.
Doncs això de 4 a 6 de la tarda, també avui és evident que tindrem Infopodcast.
I tant, de fet, jo crec que ja l'han rebut els oients, els que estan ja apuntats a aquesta llista de difusió. Ep. Així que
aviat avui,
ens hem avançat avui. I de fet és això, l'actualitat del municipi en 3 minuts, tant de Rosselló també hi ha vegades que de Rodalies, així que si voleu estar ben informats, aquest és el vostre contingut.
Doncs escolta, millor promo impossible. Maria, escolta, moltes gràcies, que vagi molt bé el divendres, acabi molt bé el divendres i millor cap de setmana. Ens retrobem dilluns.
Fins dilluns.
Doncs res més per la nostra banda, que passin molt bon cap de setmana. Adeu-siau.
Ponent al dia, l'informatiu de Ràdio Rosselló. Continguts en xarxa.
La inserció social és un dret que tothom hauria de tenir i un deure de les administracions públiques. Aquesta setmana coneixem de primera mà el projecte Mamaliona. És un programa de confecció de roba per a mares que estan en una situació de vulnerabilitat i en volem parlar tot seguit amb Núria Flores Soler, que és educadora social de l'Associació Benestar i Desenvolupament, que és des d'on s'impulsa aquest programa. Núria, benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Escolta, ja fa uns anys, em sembla, que vau posar en marxa aquest projecte, Mamaliona. No. Explica'ns una mica per què el vau tirar endavant. Què és el que vau detectar i vau dir, escolta, hem d'anar cap aquí, d'incidir aquí?
Sí, doncs mira, és un projecte que va sorgir a l'any 2019. Aquest any serà la 9a edició, que engeguem la setmana que ve. És un projecte que va sorgir a través de la vinculació entre ABD, l'Associació de Benestar i Desenvolupament, i la BAU, el Centre Universitari de Disseny. Llavors, l'origen una mica del sorgiment d'aquest projecte és a través de, bueno, van ser com una reflexió de per què moltes dones han de renunciar a poder seguir amb el seu itinerari formatiu o amb projectes a nivell de vitals pel fet de ser mares, no? I llavors, a partir d'aquí, es va intentar com crear un projecte en el que es pogués conciliar la criança del teu fill o de la teva filla amb poder seguir fent un itinerari formatiu.
De fet, és un projecte doncs, de cocreació, no? Podríem dir. Sí. Parlaves de roba. Explica'ns una mica a la pràctica en què es tradueix el que fan aquestes mares.
Sí, mira, això realment és en les sessions del tema del text i la creativitat i disseny són les sessions que es fan des de les talleristes de la BAU de la universitat. Llavors, durant les darreres edicions han fet diferents peces de roba, com poden ser, han fet ponxos, han fet mascaretes, han fet motxilles canviador. Llavors cada any fan com una peça diferent, que al final, o sigui, el resultat sí que és la peça tèxtil o bueno, la peça que decideixin des de la BAU, però l'objectiu és treballar tota la creativitat, l'expressió corporal, la gestió, la capacitació tècnica a través de la construcció d'una peça.
En quantes mares compteu actualment en aquest projecte, però sobretot amb quin tipus de situacions conviuen que fa que siguin les usuàries ideals d'un programa com aquest, com Mamaliona?
Mira, durant les darreres edicions, més o menys, la ràtio ha estat entre 10 dones, 15, depenent de l'edició. Aquest any, bueno, estem començant a engegar, llavors imaginem que més o menys la ràtio serà la mateixa, i sí que acostumen a ser dones que es troben en una situació de risc o d'exclusió social, moltes d'elles són mares monomarentals. També hi ha moltes dones que es troben en situació administrativa irregular, que no poden accedir a molts altres itineraris formatius. En aquest projecte, l'únic requisit que tenim és que o bé siguis mare o estiguis embarassada, no hi ha cap altre requisit d'accés. Llavors això el que fa és que puguin accedir moltes dones que es troben com excloses del sistema.
Per què és important, doncs, que existeixin projectes com aquest vostre?
Bueno, és important perquè tothom té dret a poder accedir a una formació, a poder estar vinculada amb l'entorn. Vull dir, moltes dones que estan en situació administrativa irregular, per exemple, no tenen una vinculació amb l'entorn, no tenen xarxa, no tenen recursos, i crec que és important que existeixin projectes que potenciïn la vinculació això, doncs, amb l'entorn, el poder accedir a la formació, a que puguis projectar, a tenir oportunitats laborals, a poder adquirir competències que són necessàries per poder desenvolupar-te.
Tot això jo potser ho inclouria sota un paraigua, sota el paraigua de l'empoderament, no sé si també aneu una mica per aquí, però en qualsevol cas, de quina manera es treballa aquesta part?
Sí, tot el tema de l'apoderament es treballa, o sigui, nosaltres funcionem, fem com dues sessions sempre, cada setmana es fan dues sessions. Una es treballa tot el tema d'orientació formativa, orientació social, orientació laboral i també acompanyament emocional, treballant competències i habilitats on les dones puguin identificar els seus interessos, les seves motivacions, no? Molts cops hi ha el discurs de, per exemple, no? De què vull treballar? De neteja. Potser vols treballar de neteja, que està molt bé, però és perquè creus que no pots treballar d'una altra cosa o perquè mai t'has parat a pensar quines competències tens, no? Es treballa com una mica tot el tema de competències i d'habilitats i d'autoestima, alhora que també en les sessions que fan amb la BAU, a través de poder crear o construir una peça i a través de capacitar-se a nivell formatiu, també és una manera, no?, a través de la formació de millorar l'autoestima i tenir més com, o sigui, sentir-se com millor amb una mateixa.
Hem parlat de conciliació, d'empoderament, d'autoestima. Quins altres valors diries que treballeu des de Mamaliona?
Bueno, crec que es treballa molt també el treball en xarxa, el fet de també poder compartir amb altres dones, que també, no?, vull dir, pots compartir, estar en la mateixa situació. També crec que es treballa molt el tema de... jo crec que l'autoconcepte també, a part de l'autoestima, de conèixer, d'identificar què és el que t'agrada, què és el que no t'agrada, també el coneixement del tot el mercat laboral, el mercat formatiu, jo crec que és una mica apoderar-te a través de l'autoestima, de l'autoconcepte, del treball en xarxa, de la vinculació amb l'entorn.
Una bona llista, escolta, i podríem seguir segurament. Dels productes tèxtils que surten d'aquest projecte, què se'n fa? Es poden aconseguir? La gent els pot comprar?
No, o sigui, tinc constància perquè jo les altres edicions no les he dut a terme com a orientadora, però sí que sé que en algunes edicions havien entrat com dins del mercat de l'economia social i solidària i havien venut algun producte en alguna fira, el que passa que ara ja no es fa des d'aquí. Ara el que fan és s'ho emporten elles, és a dir, ja no es ven.
Una bona sortida també. Sí. Això és el projecte Mamaliona. N'hem pogut parlar amb l'educadora social de l'Associació Benestar i Desenvolupament, que és qui impulsa aquest programa, la Núria Flores Soler, un projecte que dona suport, que acompanya a mares que estan en una situació de vulnerabilitat, de fragilitat social, per tal que, entre d'altres coses, puguin, doncs, trobar un camí a nivell professional o inclús inserir-se laboralment. Núria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que sigui per molts anys a Mamaliona.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Un plaer.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Com és el sol per dins? El Sol és una gran esfera de gas molt calent i ens el podem imaginar format per diverses capes concèntriques. Des del centre fins a l'exterior té un nucli, una zona radiativa, una zona convectiva que no veiem mai, i després hi ha diverses capes que sí podem veure, la fotosfera, la cromosfera i la corona. El nucli és la part més interna, amb un radi del voltant del 25% del radi solar, en la qual les altes temperatures, calculem uns 14 milions de graus centígrads, i una densitat alta, 150 grams per centímetre cúbic, donen lloc a reaccions nuclears de fusió. La zona radiativa és la zona que envolta el nucli. S'estén des d'un 25% del radi solar fins aproximadament al 70%. La temperatura allà baixa de 7 a 2 milions de graus centígrads i la densitat també baixa, passa de 20 grams per centímetre cúbic a 0,2 només. Dins d'aquesta capa, l'energia es transmet per radiació, és a dir, els fotons, la llum, són contínuament absorbits i remesos per la matèria, i el seu recorregut és molt curt, de només un centímetre. Atès que les seves trajectòries són a l'atzar, un determinat fotó pot trigar a creuar aquesta regió gairebé 3 milions d'anys. Més enllà, hi ha la zona convectiva, que és la zona que queda entre la radiativa i la superfície, en la qual l'energia és transportada en forma de calor pels moviments convectius de la matèria. La temperatura allà baixa de 2 milions de graus als 6.000 graus centígrads que veiem des de fora. I la densitat també baixa de 0,2 grams per centímetre cúbic a una densitat enormement baixíssima. I finalment tenim la fotosfera, que pot ser considerada la superfície del Sol. No és sòlida, és gas, però es tracta d'una capa d'uns 100 quilòmetres de gruix, molt petitona, en la qual la densitat i la lluminositat del Sol disminueixen en picat i la llum s'escapa de la matèria i comença a brillar. I per això les estrelles, com el Sol, brillen des de fora, no? Perquè en aquesta capa ja es poden escapar les partícules de llum. Més enllà hi ha la cromosfera. És una capa d'uns 2.000 quilòmetres de gruix i té una massa i una densitat menyspreables. Es troba just per sobre de la fotosfera. Costa molt de veure, Sense instruments adequats és difícil de veure. I, envoltant tot el Sol, hi ha una mena d'atmosfera que l'anomenem la corona, i allà les partícules són molt poc denses, hi ha poca densitat, però van molt ràpid, i això fa que la seva temperatura sigui d'uns 3 milions